Aina Surada.
Bon vespre, són les 7. És dilluns 31 d'agost, dia en què ha mort Celestí Alomà, pare de l'Ecotatxa, l'històric dirigent del PSOE, que va ser el primer conseller de turisme del pacte, ha mort als 76 anys. Abans de formar part de l'executiu de Francesc Antic, Alomà va formar part del darrer govern de Felipe González. Tot i això, es va donar de baixa com militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés, com explicava fa 9 anys, als micròfons d'IB3.
I no caure en el joc que la Constitució s'estrata de dret servei d'excusa per això, servei d'excusa per l'autoritarisme, i aquest joc ja ha caigut el sol.
Tant el govern com els partits d'esquerra lamenten la mort del polític mallorquí. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, ha destacat l'orgull d'haver compartit camí amb ell, mentre l'executiu de Proen ressalta l'aportació que ha tingut en el debat i la gestió del principal motor de les Illes. Notícia que es produeix en un dia marcat per l'actualitat turística i territorial. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre, Menorca. El PP i el PSOE s'han donat fins dimecres per arribar a un acord en la reforma de la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari del Consell Insular que s'havia de fer avui s'ha ajornat per pactar un text majoritari que s'haurà de remetre al Parlament. Són el popular Joan Pons i el socialista Eduardo Rossi.
La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
Que la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut.
I Terra Ferida ha demanat avui la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca i una moratòria urbanística.
Segons l'entitat ecologista, entre l'any 2015 i el 2024 se n'han construït 11.000 a l'illa, una de cada tres en sòl rústic. Palma concentra el nombre més alt de construccions, mentre que Campos i Santanyí lideren les fetes en sòl rústic.
I 7 famílies han estat guardonades entre 100 per accedir a un habitatge municipal assequible al barri de Sa Penya, a Eivissa.
Els lloguers oscil·len entre 203 i 460 euros mensual, les condicions 10 anys de residència i sa menor de 35 anys. Algun dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. José Luis Rodríguez és un dels beneficiaris d'aquesta promoció, celebra la mesura impulsada pel consistori.
Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos, pues eso, en una situació un poco chunga, per hablarlo así.
I una jove ha mort i dues més han resultat ferides en un accident a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
Per causes que s'investiguen, un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre al quilòmetre 7,5 de la carretera.
La Fiscalia confirma 23 agressions sexuals a dones i nines migrants a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva.
Una dada facilitada per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, durant la compareixença al Congrés avui a hora baixa, on ha reclamat més protecció.
No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el rei visitarà la comunitat autònoma i ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva.
I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en futbol. John Donald, nou jugador del Real Mallorca, Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El jugador de 25 anys arriba procedent de l'Elx, com ha cedit, amb opció de compra fins a final de temporada. Donald pot jugar de migcampista defensiu, de central i també de lateral dret, posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Morell al Girona. La part esportiva, el Mallorca es va imposar ahir per 3-0 al Ceuta a Somos i es quart a la classificació. A primera federació, l'UDB s'ha començat la temporada en derrota per 3-2 contra l'Antequera. L'Atlètic Balears ha fitxat el lateral i central dretà Alberto Espiñeira. En futbol internacional, Leo Messi deixa la selecció de l'Argentina i en ciclisme Enric Mas continua líder a la general gràcies al seu triomf a la novena etapa de la Vuelta a Espanya.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Darrer dia d'agost, sapiguem a aquesta hora quina previsió ens espera per encetar el mes de setembre. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, després d'uns dies de cel una mica més destapat i més blau, demà tornen a arribar núvols, uns núvols mitjans i alts que poden carregar per estones el cel, deixar una miqueta més entrebolit, i a més demà també torna a arribar una mica de pols en suspensió, una eclipsi que no havíem tingut aquestes darreres hores, que demà es veurà que tampoc tindrà unes grans concentracions, però que sí que podrem arribar a veure una mica. No descartam que s'arribi a produir qualque gota en vista de demà. Serien fenòmens molt puntuals, però podrien arribar a caure. Si cauen, no seria aigua totalment neta, tot i que tampoc seria la ploguda de fang tan important que varen viure la setmana passada. I pel que fa al vent, bufarà fluix de llevant amb unes temperatures que es mantenen altes, amb màximes al voltant dels 35, sobretot a Mallorca.
Gràcies, Dani. I a punt de començar setembre, aquesta emissora avui ha estrenat nova programació.
Si ja éreu al cotxe o a casa escoltant-nos, deveu haver notat que els horabaixes baraten d'horaris. Xiu-xiu, ara ens precedeix de 5 a 7 de l'hora baixa. Després d'aquest informatiu vespre, torna Araceli Bosch de 8 a 10 amb Entreavui i demà i l'Aviador el podreu escoltar més tard, a partir de les 11, tota la informació cultural.
Tots aquests canvis vos els explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Dia de dol en el món de la política. S'ha mort Celestí Alomar, el primer conseller de turisme d'un govern de progrés que passarà als llibres d'història contemporània per ser el pare de l'ecotatxa. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
Bon vespre. Va ser el màxim responsable de la implantació de la taxa turística en el primer govern de coalició de Francesc Antic i, per tant, es va enfrontar a un debat molt amarg en part del sector hoteler que no volia que es gravassin les pernoctacions als seus hotels, com tenien altres indres fora de les fronteres de l'Estat. Celestí Alomar ho recordava en una conversa amb Rafa Gallego el dia d'aquesta casa, fins i tot en certa nostàlgia.
Pols, va ser un pols. Ideològic d'aquí com d'aquí, va ser un debat molt intens, jo crec que és un dels debats més intensos que hi ha hagut dins la democràcia en aquesta comunitat, sí. I va servir per com a experiència i ara s'ha demostrat, quan ha tornat a haver-hi la possibilitat de posar impost, el debat no ha existit, perquè en definitiva el que s'estava posant en dubte era una decisió d'un govern democràticament elegit, i això té una imatge no positiva, però que una vegada que s'ha donat, jo crec que n'han après tots.
De fet, la paraula ecotatxa i Celestí Alomar sempre aniran de la mà, però el Lluviner va deixar el seu segell a molt de moments històrics de la política i de la gestió pública.
Va ser un dels fundadors del Partit Socialista de les Illes, part de l'embrió del PSM. Molts dels integrants acabaren al PSIP-PSOE. Ell ho feu molt d'any després, el 1998, perquè no acabava de combregar amb Felipe González, tot i que va ser director general de turisme del seu govern. Ell es va afiliar al PSIP a les primàries del partit entre Borrell i Almunia, perquè ho trobà una autèntica eina per fer polítiques d'esquerres. I és que Celestí Alomar era, sobretot, un home d'esquerres.
Jo sempre he cregut més en una... de caminar cap a el que és una certa unitat de l'esquerra.
Això ho confessava a IB3 Notícies el mateix dia que es va donar de baixa del PSOE, un 3 de novembre de 2017, enfadat pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a la Generalitat pel procés independentista. Per ell, era antidemocràtic. La sortida del partit, però, no el feu trencar les bones relacions amb els socialistes illencs, amb els quals va ser diputat del 99 al 2007. Només tenia bones paraules cap a ells, com avui les tenia la líder Francina Armengol per a l'Homa.
Hem perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears, en Celestí Alomar. És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites, i sonó que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha de avui que s'ha mort un homenot d'aquesta pàtria nostra, fent a la vegada l'ullet als retrats fets per Josep Pla a les figures de la cultura, la política i la societat del seu temps.
En Celestí Alomà formava part d'aquella generació que ens va fer veure en els mallorquins que podíem canviar les coses, que eren capaços de prendre les rendes del nostre destí i lluitar per un món millor. De fet, ens va ensenyar que lluitar no era una opció, que era una obligació cap a nosaltres i cap a les generacions futures. Ara ens ha deixat en Celestí, però ens deixa un llegat impagable, no només d'exemples de lluita, sinó de compromís amb una terra, amb una gent, amb un país.
A l'Omà li costava casar-se amb les sigles polítiques, però no amb la ideologia.
Sobretot, però, estava enamorat de la democràcia i per això, durant la transició, va ser un dels mallorquins que va aterrar a la Moncloa de la mà de Josep Malià, llavors secretari d'Estat de la Informació d'Adolfo Suárez. No només va ser al càrrec a Madrid en govern de colors que no se sentia seus, també va ser director general de Turisme en Biel Canyelles. Era amic de tothom i li apassionava de debatre, sobretot amb persones que veien les coses des d'una altra òrbita, com va fer en aquesta casa entre avui i demà en Lila Tomàs i Joan Huguet. Per al popular, avui és un dia molt trist.
Per què? Perquè se n'ha anat un amic, un polític de raça, un home coherent, un home recte, sincer, i vaig apreciar i respectar profundament, precisament perquè sempre defensava les seves conviccions en total i absoluta llibertat e independència.
La presidenta del govern, Marga Proens, coincidia amb Huguet a destacar a la xarxa social les conviccions fermes i el compromís amb les Illes de l'Omà, aquesta vocació de servei a les Illes Balears i la seva aportació a la gestió del sector turístic des de tots els caires possibles.
I la plana política i turística avui també està marcada pel temps a afegir que s'han donat el PP i el PSOE en el Consell de Menorca. Es donen 48 hores més per acordar la reforma de la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari que havia de tenir lloc avui matí s'ha ajornat finalment per dimecres. La decisió s'ha pres per guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari que posteriorment s'haurà de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Carles Marquès.
PP i PSOE es donen 48 hores més per intentar desencallar la limitació de vehicles a Menorca. El ple extraordinari previst per aquest dilluns s'ha ajornat fins dimecres després de prop de dues hores de reunió de la Junta de Portaveus. El PP, que governa en minoria, necessita suports. Assegura que ha acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE. Joan Pons Torres és el portaveu del Partit Popular.
La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
Els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles al domicili fiscal a Menorca i garantir reforços de transport públic quan s'apliqui la limitació. Edu Ropsi és conseller del grup socialista.
Que en la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut. Establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions.
Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles. Noemí García és la portaveu dels menorquinistes.
Més per Menorca hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla. El consens no s'aconsegueix presentant una llei tancada, presentant un munt d'esmenes just dos dies abans del ple.
Ara PP i PSOE tenen dos dies per acostar posicions. Dimecres es veurà si hi ha acord i si Menorca fa finalment una passa endavant per limitar els vehicles l'estiu de 2027.
I Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ho fa després d'un informe en què destaca que en la darrera dècada s'han construït prop d'11.000 construccions, 11.000 piscines a l'illa, el que és el mateix 3 cada dia. L'entitat conservacionista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i del lloguer turístic. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic. Ens ho explica Laura Marcos.
A través de fotografies aèries, Terraferida ha documentat que des del 2015 fins a 2024 s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. Això es tradueix en 1.200 cada any, és a dir, 3 al dia. Un boom que asseguren està relacionat amb el lloguer turístic i l'especulació mobiliària perquè la piscina augmenta el valor de la propietat. Per això l'entitat demana que no es donin més llicències per a aquestes construccions, excepte per a les públiques o comunitàries. Mateu Viques, geògraf i autor de l'estudi.
Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manc on sol rústic.
L'entitat destaca que una de cada tres piscines es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada, fet que incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan, abans de l'estiu, 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terraferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, el problema no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
L'entitat ecologista ha detectat, a més, una promoció de pisos a la zona del Palmarana, on s'han construït 74 piscines petites a cada dúplex, a més de la comunitària. Entre les mesures que proposen per frenar el consum d'aigua, també demanen la reclassificació dels sòls urbanitzables a sòl rústic i més mesures per cobrir les piscines quan no s'usen per evitar al màxim l'evaporació de l'aigua.
I a Camp Picafort, quatre establiments situats al passeig de l'enginyer Antoni Guerau han estat expedientats per ocupar il·legalment la zona de servitud de costes sense autorització. El Consell de Mallorca ha iniciat els procediments sancionadors i de suspensió cautelar de l'ús indegut de l'espai públic.
Els expedients es dirigeixen tant contra els promotors de les activitats comercials com de manera subsidiària contra l'Ajuntament de Santa Margalida en la seva condició de titular dels terrenys públics afectats. Les actuacions administratives varen començar el passat 22 de juny, la qual cosa va donar peu a inspeccions tècniques que varen constatar la instal·lació massiva d'elements a la via pública sense autorització. El GOP ja va denunciar el 2024 l'ocupació sistèmica de les servituds costaneres de Camp Picafort i dos dels expedients afecten negocis vinculats a un regidor en competència sobre platges. És Letícia Serramalera.
El fet que hagi estat involucrat una persona, un regidor de l'Ajuntament, i aprofitem per demanar més transparència i sobretot la separació dels interessos dels usos privats i de les responsabilitats públiques.
S'ha quantificat provisionalment l'impacte econòmic total dels expedients en 43.600 euros.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A punt d'arribar a les 7 i 19 minuts, una persona ha mort i dues més han resultat ferides en un accident de nit a Mallorca. El sinistre s'ha produït a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7.5.
Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte. Ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, que roman
ingressada són espases amb un codi politraumatisme i un tercer pacient de 35 anys ferit lleu a l'Hospital de Manacor. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre.
I a Eivissa, un jove de 27 anys roman ingressat a l'hospital per un traumatisme a l'esquena després de caure des d'una altura de 17 metres en una zona de costa coneguda com a Sa Figuera Borda.
Els fets varen passar ahir a les 8 del vespre i la víctima va haver de ser rescatada pels bombers. L'home va ser traslladat a la policlínica del Rosario on està ingressat en pronòstic greu.
I encara a Eivissa... Set famílies han rebut les claus de Ca Seva, al barri de Sa Penya, a la ciutat condal d'Eivissa. Viuran en uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat de Vic Ventura.
Set famílies han conegut la seva nova llar al barri de Sa Penya. Són les agraciades del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies. Es requeria portar 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems de renda. Alguns dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. Escoltam José Luis Rodríguez, un dels beneficiaris d'aquesta promoció.
Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situación un poco chunga, por hablarlo así, y bueno, y al final pues mira, el señor nos ha dado una bendición.
En els anys vinents hi ha previstos fins a 1.009 habitatges a preu limitat, amb promocions a Can Escandell, Platja d'en Bossa, Sa Bodega i el nucli històric. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
Habitatges socials a preu limitat i de VPO que es desenvoluparan a la nostra ciutat i important tornar a destacar per gent d'aquí, prioritat, els nostres residents, veïns i veïnes amb més de 10 anys d'antiguitat d'empadronament i així minimitzar el problema que tenim de falta d'habitatge a la ciutat d'Eivissa.
Aquests 7 pisos que s'han entregat estan al barri de Sa Penya, una zona del nucli històric amb una població molt envellida i que es vol revitalitzar.
I un anunci d'un lloguer per tot l'any s'ha convertit en una raresa als portals immobiliaris. Les empreses més petites es veuen desbordades per totes les sol·licituds que els arriba i admeten que amb prou feines disposen d'una desena d'aquestes ofertes durant tot l'any. Ramiro López.
La immobiliària en primera línia fa 3 mesos que van passar d'un model clàssic a operar a través de les xarxes socials. El mes passat van publicar un vídeo d'un pis de lloguer per tot l'any. El post es va viralitzar i centenars de persones es van posar en contacte amb elles. Escoltam a Pili Egea, que és copropietària d'aquesta immobiliària.
Hay más de 50.000 visualizaciones de ese vídeo. Hubieron más de 250 llamadas y WhatsApp ya no los contabilizo. Aquello a mí me sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar, pero no lo que se lió con este anuncio, sobre todo porque el piso no lo estábamos regalando. Piso de 750 euros de una habitación.
Un cas similar ha viscut la immobiliària de Felip Sansaloni. Fa 2 dies que va publicar l'anunci d'un habitatge de 2 habitacions per 1.000 euros mensuals i ja han arribat quasi al centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquests i que la gent prefereix vendre que llogar.
A través d'Instagram, que el primer que surt, hi han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. De fet, a Menorca, per davall de 1.200 euros, n'hi ha 2, 3, no s'ha de venir més.
Les dues immobiliàries expliquen que prioritzen els interessats per ordre d'arribada, però admeten també que els propietaris cada cop són més exigents amb les condicions a l'hora de llogar.
I en plana laboral, UGT ha desconvocat la vaga al Centre de Benestar Animal de Sonreus a Palma, gestionat per la concessionària Atisa, que va començar dilluns passat entre denúncies d'esquirolatge i ha anunciat una ofensiva legal.
L'organització sindical ha denunciat que el director general de Medi Ambient, Espais Naturals i Benestar Animal i el cap de Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal varen fer tasques corresponents als vaguistes de manera continuada i reiterada durant els dies de vaga. Ara han advertit UGT concentrarà tots els esforços a denunciar públicament i davant de les instàncies judicials totes aquelles irregularitats greus que fins ara no havien estat publicades. El sindicat ja ha posat els fets en coneixement de l'autoritat laboral.
I l'augment gairebé constant del trànsit de passatgers als aeroports de les Balears tensa les plantilles d'empreses com la mateixa AENA. L'agència aeroportuària ha convocat finalment una reunió per dimecres amb el representant sindical de la plantilla a l'aeroport d'Eivissa.
La convocatòria arriba després del segon dilluns consecutius de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades des de les 10 a les 10 i mitja del matí. Una trentena de treballadors d'AENA ha tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i també el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors menys que altres aeroports espanyols que tenen manco trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè del centre d'AENA Eivissa.
Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat el seu respecte per la reivindicació de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han convocat mobilitzacions el mes de setembre i una vaga per dia 6 d'octubre. El conseller assegura que fa tot el possible per millorar les seves condicions. En qualsevol cas, diu que algunes no tindran solució. El manco, diu, fins al curs que ve.
És el cas del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 0-3 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que la regula.
Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
El PSI critica que el govern prioritzi les escoletes privades i concertades, diu, en lloc de les municipals.
La candidata del PSI-PSOE a la presidència del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ho considera una mostra més de la deixadesa del govern amb els serveis públics.
I en lloc d'ajudar en els municipis a que les escoles públiques puguem fer front en aquest augment necessari, com deia, de les condicions laborals de les educadores, el que fa és assumir les nòmines de les concertades i deixar per més en band i no saben quant les escoles municipals i les condicions laborals de les educadores.
I el curs escolar començarà amb obres de millora i ampliació encara en marxa en alguns centres educatius, amb instal·lacions a punt per estrenar en altres i amb aules modulars com a assignatura pendent en altres. La setmana que ve la conselleria oferirà una roda de premsa amb totes les dades del nou curs escolar, però avui hem sabut que l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius du a terme actuació per valor de més de 85 milions d'euros.
Entre aquestes actuacions hi ha l'ampliació dels CEIPs a Pare Bartomeu Pou del Gaida, als Molins de Serracó i Sant Carles a Santa Eulàlia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el proper curs també es posaran en funcionament a les ampliacions dels instituts de Sant Marçal a Marratxí i del Marc Ferrer a Formentera, amb dues reivindicacions històriques de la comunitat educativa més a Ciutadella. S'inaugurarà el nou centre integrat de formació professional del municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts molt concrets.
I de vegades hem tingut sai de que no arribaven per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra del que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins la millor per ventura el mes d'octubre. Però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
A més, Vera ha subratllat que Educació arrencarà properament obres importants com les ampliacions de l'IES Sant Antoni de Portmany a Eivissa i de l'IES Sant Josep Fons i Tries a Esporles, a més de la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés a Sant Llorenç.
I el nou curs escolar comença amb una nova formació al Centre de Formació Professional al Juniper Serra. A partir del mes d'octubre el centre impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. Ho explica Toni Baldoví, el cap del Departament d'Electromecànica del centre.
És un contingut una mica a demanda, a sol·licitud dels mecànics de l'AMT.
Es tracta d'una formació pionera a les Balears impulsada per la Conselleria d'Educació i finançada pel SOIP amb més de 15.400 euros.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.